dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, si ens pensàvem que s'havia acabat el parlar de la pandèmia, és que ens havíem oblidat a casa nostra que en plana política s'estava realitzant un informe per part del Parlament de Catalunya que faria referència a la situació que van viure geriàtrics i residències. De seguida us ho expliquem a l'informatiu, perquè Ràdio Estel ja ha tingut accés a aquest informe que no assenyala culpables, però sí veu errors greus de gestió. Dues de les qüestions que més m'han cridat l'atenció, però, són la mala comunicació del govern d'aleshores amb les mateixes residències i la manca de personal mèdic en els centres. I és que si una cosa té o ha de tenir, vaja, la política, suposadament, és bona comunicació i efectivitat allà on hi ha mancances. Si fallen totes dues, és prou probable que tot plegat acabi en desastre. L'informe és contundent, però remarca, ni busca ni assenyala culpables, per molt que tots sabem de qui en depenia la gestió. Per evitar que es torni a repetir, això sí, també estaria bé prendre nota i escoltar d'una vegada les demandes d'un sector que vam aplaudir quan tocava, però del que ens vam oblidar el dia següent, quan ja res era mediàtic. Sigui com sigui, sempre està bé que des d'una institució com el Parlament es vulgui esclarir què va passar per posar-hi solució a la gestió que hagi de venir. Estaria bé que altres comunitats on la gestió va ser entre nefasta i catastròfica en prenguessin nota de tot plegat en comptes de mirar tants vídeos del Polònia. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dimecres 14 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a l'expert en contaminació atmosfèrica, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, Xavier Querol, per valorar la demanda d'alguns alcaldes de l'arc metropolità al govern de retirar l'actual decret de les zones de baixes emissions. Serà uns minuts més tard quan precisament parlarem amb l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona per escoltar i analitzar les seves queixes. A partir de les 10, canvi de qüestió, perquè com cada dimecres obrirem la nostra tertúlia esportiva, com sempre amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina, Rafa Sanahuja i Pol Corredoira. A partir de les 11 parlarem de les coses més quotidianes amb David Balaguer, qui avui ens explicarà quins són els llocs on no s'ha de tenir mai una primera cita. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan saludarem els actors Esther López i Aitor Galisteo, qui ens presentaran avui l'obra Farfly, aquests dies una obra, per cert, que s'està representant a l'Espai Texas de Barcelona. A partir de les 12 serà el moment de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, qui avui ens parlarà de la tècnica vocal amb més profunditat. I uns minuts més tard, com sempre, obrirem la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, sabent també on anirà la girocleta d'Olma Giró, i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però repassem els principals titulars d'aquest dimarts, d'aquest dimecres. Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel ha tingut accés a les conclusions del Parlament sobre la gestió de les residències a Catalunya durant la pandèmia del coronavirus. L'informe no assenyala culpables, però sí errors greus.
Sí, explica que les comunicacions fetes pel govern de la Generalitat no van arribar a temps a moltes residències, que hi va haver problemes per derivar els pacients als hospitals i que molts geriàtrics no hi va haver personal mèdic ni d'infermeria suficient.
I un dia més, els pagesos d'arreu del territori català han fet nit a les carreteres i mantindran les protestes fins que no s'atenguin les seves demandes.
L'accés al port de Tarragona, la 27 o la P7 de Pontós, a l'Alt Empordà, són les principals vies que a aquesta hora, i de fet durant tota la nit, han estat bloquejades. El sector mantindrà els talls fins que no tinguin el compromís del govern en qüestions com la burocràcia o les restriccions per sequera. També demanen una reunió amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
I els eurodiputats que van visitar Catalunya per analitzar el funcionament de la immersió lingüística demanen ara augmentar les classes en castellà. Avui el Comitè de Peticions del Parlament Europeu, presidit per la popular Dolors Montserrat, ha de debatre aquest mateix informe.
El govern català considera que aquest esborrany confirma que la missió era totalment de part. De fet, la seva portaveu, Patricia Plaja, assegura que el document és un cúmul de mentides sobre el català i sobre l'escola. El sindicat de docents, USTEC, i des d'Òmnium Cultural acusen els eurodiputats de venir a fer propaganda pels partits que volen reduir al mínim el català a l'escola.
I els alcaldes de les ciutats de l'arc metropolità de Barcelona Barcelona han demanat al govern la retirada del decret del Pla de Qualitat Ambiental de l'Aire que afectaria les zones de baixes emissions.
Retreuen a la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boia, que el decret envaeix les competències i frenaria també els esforços per establir protocols consensuats al territori. Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró i també Sabadell serien les ciutats més afectades per les restriccions de vehicles sense etiqueta i amb etiqueta B.
De tot plegat en parlarem quan passin uns minuts de les 9 del matí amb Xavier Carol. Ell és expert en contaminació atmosfèrica i també amb Ana Maria Martínez, presidenta de l'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Rubí. Anem cap als esports. Pol Corredovira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Madrid s'estrena als vuitens de final de la Champions amb una victòria per la mínima.
Patint contra el Leipzig, que va arribar a avançar-se al marcador, però el gol va ser anul·lat. Una diana de Brahim i 10 aturades de Lunin van ser suficients per portar l'eliminatòria al Bernabéu amb avantatge. Avui és el torn de la Real Societat, que juga al camp del PSG.
I la penya renova fins al 2026 un dels seus pilars.
Andrés Feliz, el base dominicà, tenia contracte fins 2025, però l'idili entre club i jugador és total i totes dues parts volien escenificar-lo. És el màxim anotador de l'equip i el sisè jugador més ben valorat de la Lliga aquesta temporada.
I a la cara B de l'actualitat d'aquests parlaràs avui, Núria.
D'una nova modalitat d'estafa que suplanta la identitat de la DGT per robar dades personals i bancàries a les víctimes. Tot plegat en un dia en el que també us explicaré quins són els destins més segurs per viatjar aquest 2024. I on, atenció, també viatjarem al passat al ritme de la música més romàntica que ha existit mai.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora saludem també el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa una mica de fred, està glaçant alguns punts de l'interior, però són glaçades molt febles i les màximes avui pujaran valors autènticament primaverals al centre del dia, màximes entre els 17 i els 22 graus, tot i que puntualment alguns punts del sud encara podria pujar una mica més aquesta temperatura. Un dia que serà bàsicament assolellat, només la presència ara a primeres hores del matí d'algunes boires, boirines a punts de l'interior, també del prelitoral, però que marxaran ràpidament i el sol s'imposarà avui a tot el país. A la tarda sí que augmentarà una mica més la nuvolositat, però núvols que en cap cas arribaran a tapar el cel. De cara a demà continuen pujant les temperatures, les màximes encara més altes. Al matí farà fred, però serà un fred molt suportable i també serà un dia amb sol, però amb la presència d'alguns núvols poc importants. Ara per ara no preveiem precipitacions de cara als propers dies i unes temperatures que pujaran fins dijous i començaran a baixar una mica a partir de divendres.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. No hi ha novetats pel que fa als talls de Girona i Tarragona, amb l'AP7 encara tallada en diversos punts entre Girona i Figueres, també l'N2 a Oriols i a Tarragona al Port, ocupant l'A27. A poc a poc sí que hi ha més cues als trams habituals, sobretot per Llobregat, a l'A2, enllaçant amb la B23 de Sant Joan d'Espí en sentit est, durant 7 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca i Pallejà, i aquest matí molta lentitud a la Ronda Litoral, amb 8 quilòmetres de congestió des de pràcticament el nus de la Trinitat, passant per Sant Adrià i fins al Poble Nou en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bueno, bé.
Sí?
Bé, bé. Molt encuriosit perquè ha dit la Núria que després ens posarà la música més romàntica de tots els temps.
Sí.
I clar, això són paraules majors.
Compte aquí,
Perquè si alguna cosa d'anyà romàntica a la vida, són les cançons, eh? La més romàntica, jo... Ara estic molt expectant. No sé què diu. Està...
Veurem.
Ja ens ho dirà després.
Veurem. Va, aquí li donem el bon dia, avui?
Bueno, és que, clar, dels pesats creadors del dia de la ràdio, el dia següent arriba Sant Valentín. Sí, amics, agafeu-vos fort, que avui és Sant Valentín, el dia de l'amor per excel·lència, el dia dels enamorats, ergo, el dia de l'hortera, el dia del detall per decret, el dia de veure cors a tot arreu.
A l'hortera, tampoc.
Una mica hortera és... No? Una mica...
Bueno, però ja ho té, això, l'enamorament.
Sí, és veritat. Per això, és el dia hortera, està intrínsecament lligat. Tots els aspectes cap a qui vulgui celebrar, comprant un ram de flors al quiosc o un pastís de fruites al 365, però vaja, que no sóc jo massa d'expressar les coses perquè sí, tot i així, molt a favor de l'amor, això sí, però de l'amor de veritat, el natural, el que ens surt de dins, aquell inexplicable i irracional que no podem controlar. Va, deixa'm que t'expliqui una petita anècdota, no sé si saps que el gran físic Albert Einstein...
Ui, compte.
Sí, sí, eh? E igual a M por C al cuadrado.
Aquest, aquest.
En la mocedat de su vida va escriure una sèrie de cartes a la seva filla, explicant-li moltes coses com una mena de testament vital. Doncs en una d'elles li confessava el seu gran descobriment, el més gran. Li va dir, filla, he descobert la força que fa moure tot l'univers, i és l'amor, va dir ell.
Compte, eh?
Imagina't. Einstein arribant... Això ja passa, els científics...
Einstein, científic i pasteler, diguem-ne.
De tot.
De tot, sí, sí.
Bueno, ahí queda eso. Bon dia, enamorats.
Ai, qui necessita la vitamina aquest matí?
Mira, ho deia una mica ara, t'ho dic. Els gremis de pastissers i bombons.
Societat de consum. Tu compres un poquet. Jo compre un poquet.
Jo compro un poquet, també.
Pastissos en forma de cor, pa de coca en forma de cor, bombons en forma de cor, capses de bombons en forma de cor, coca de recapte en forma de cor, safates de canapés en forma de cor, cors en forma de cors, fetxes en forma de cor, tot en forma de cor i té una etiqueta amb un preu i vinga, a gastar, saps què vull dir? Avui tothom s'anima a posar a la venda algun article en forma de cor, per més inversemblant que sigui, i va, a fer negoci. El cor és el cor, la pela és la pela, que cadascú faci el que vulgui, eh? Però un cop més... Només faltaria, però jo m'atreviria a dir que nosaltres no som d'eixe món.
Nosaltres no som d'eixe món.
Sempre, Raimon.
A tope.
A qui no li arreglarà el cotxe avui?
Bueno, canvi radical de tema o no, ja ens ho deia una mica al port, perquè ahir va tornar a la Champions, van tornar les forces del mal. Va jugar el Madrid a Alemanya i va espatllar la maquinària del Leipzig. Em costa molt aquest nom. Leipzig.
Leipzig.
Leipzig, val. Amb les seves armes habituals, eh? Ara ens ho deia el corredor. I la full de ruta del Madrid a Europa és pim-pam-pum. Partit gris, sembla que no hi siguin, inclús que tinguin un cert patiment. L'equip contrari fa un partit més que digne i té ocasions que no es concreten en gol. Actuació sempre memorable del porter, sigui el que sigui, ahir Lunin. I aparició fulgurant de qui sigui també, ahir va ser Brahim. Però un altre dia serà Vinícius, abans era Benzema, un dia serà Chendo, un altre cop des de la banda... Dona igual. Aparició, gol i cap a casa. A la fórmula li falta l'ajudeta arbitral, que ahir va arribar al minut 3 en forma de gol anul·lat al Leipzig per fora de joc posicional que ningú entén, només l'àrbitre del partit. En fi, pobre Leipzig, no m'estranyaria que no li arrenqués l'autobús aquest matí, tampoc. Joan.
Què?
Avui és Sant Valentí.
Sí.
Vull fer una declaració. Saps què vaig sentir quan vaig escoltar per primera vegada com fèieu l'informatiu la Júlia i tu?
Digue'm.
Amor, amor, amor a primera vista.
La caravana, l'informatiu.
A minuts que passen de les 8 del matí i avui us comencem explicant en aquest informatiu de la caravana que l'informe final del Parlament sobre el coronavirus als geriàtrics assenyala errors però no culpables. Entre les deficiències que s'hi mencionen hi ha la mala comunicació del govern amb les residències, els problemes per derivar pacients infectats als hospitals i la falta de personal mèdic i d'infermeria. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. L'informe al qual ha tingut accés Ràdio Estel assenyala que unes 4.500 persones van morir a residències catalanes durant el coronavirus. No concreta si amb una millor gestió es podrien haver evitat morts, però sí que remarca que hi ha hagut alguns errors que no s'haurien de tornar a repetir. Per exemple, que les comunicacions fetes pel govern no arribaven a totes les residències de Catalunya i que es van trigar setmanes a contactar amb més del 20% d'aquestes. També que l'escassedat d'equips de protecció personal i la falta de personal mèdic i d'infermeria va dificultar l'atenció adequada de residents infectats. A més, el text detalla que hi va haver dificultats a l'hora de derivar els pacients dels centres residencials als hospitals. Davant de tot això, el document demana establir un model que garanteixi la dignitat de les persones i que Salut pacti protocols d'actuació amb les residències perquè hi hagi una atenció més adequada als centres i es concreti quan cal derivar una persona a un hospital. A l'últim, també es demana que hi hagi més inspeccions als geriàtrics i que hi hagi un sistema de denúncies que sigui eficient i que garanteixi l'anonimat.
Gràcies, Judit. I avui encara amb la mirada posada a les carreteres, on els pagesos continuen bloquejant diverses vies principals com la P7 a Girona o la 27 a l'accés del port de Tarragona, Júlia.
Sí, els pagesos decidien mantenir la mobilització durant 24 hores i en principi tots aquests talls continuaran fins a les 10 d'aquest matí. Cap a les 7 de la tarda d'ahir aixecaven els talls al polígon industrial Francolí i a l'N340 que havien iniciat pels vols de les 4. I paral·lelament, uns quants tractors feien marxes pel centre de la ciutat, especialment a la plaça Imperial al Tàrraco i a la Rambla Nova. Més tard, la gran majoria dels tractors vinguts de les Serres de l'Ebre tornaven cap als seus domicilis per la P7, escortats pels Mossos d'Esquadra, i alguns del Camp de Tarragona també marxaven.
I d'altra banda, més de 300 pagesos gironins també han fet nit a la P7 a l'alçada de Pontós, fent una crida a mantenir aquest punt fort de la protesta.
Durant l'assemblea del vespre, el portaveu d'Unió de Pagesos i del moviment Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, demanava a tots els agricultors d'altres punts de Catalunya, com ara Vic o Lleida, que hi anessin amb tractors per mantenir aquest tall tant de l'autopista com de la Nacional 2. Els pagesos sostenen que mantindran el bloqueig de les dues carreteres fins a tenir compromisos per part de la Generalitat i de l'Estat. És Jordi Ginebreda.
Depèn dels compromisos que s'assumeixin verbals, llavors l'assemblea acabarà de decidir si donen un vot de confiança o no. Aquí, al final, si només ens donen un trosset de xocolata, segur que no marxem. O sigui, han de sortir amb algun compromís que faci venir ganes de dir, nois, plantegem-ho, reposem uns dies, veurem aviam com responen, i si no compleixen, ja tornarem a sortir als carrers.
Mentrestant, i pel que fa als tractors provinents del Baix Llobregat i l'Anoia, han aixecat també el bloqueig dels accessos de Mercabarna aquest dimarts a la tarda.
Des del dimarts al matí fins a les 4 de la tarda, els pagesos tancaven dues de les tres entrades al mercat majorista, deixant només obert l'accés nord, que és el més secundari. Cridats per Unió de Pagesos, a les portes del recinte s'hi concentraven poc més d'una vintena de vehicles que protestaven contra la competència deslleial de productes provinents de països tercers. A l'interior d'aquest mercat, l'activitat transcorria, de fet, amb força normalitat, ja que el dimarts és un dia de poca activitat i molts transportistes també s'anticipaven a la protesta dels agricultors.
Davant de tot plegat, el govern de la Generalitat mou fitxa i atén part de les demandes del sector de la pagesia, a les que s'havia compromès, ha fet públic el calendari del pagament dels ajuts pendents de l'any passat, que es pagaran entre aquest mes i el de setembre, i també incrementarà en uns 50 milions els ajuts que atorgarà el sector aquest any.
El govern posa així fil a l'agulla un dels compromisos que havia acordat amb el sector agrari, el de fer públic el calendari de pagament dels ajuts pendents del 2023, uns ajuts que s'atorgaran entre aquest mes de febrer i el mes de setembre. Els primers que es concediran seran els associats al cultiu d'arròs, tomàquet i olivera, serà aquest mateix mes de febrer. Els del sector ramader s'atorgaran entre gener i maig, mentre que els últims seran els del sector vitícola, que no es pagaran fins al mes de setembre. La portaveu Patrícia Plaja explica també que el govern augmenta per aquest any la quantitat de les subvencions que adjudica aquest sector.
Ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes, i es converteixin en fites assolides. L'any 2023 es van atorgar ajuts ordinaris per valor de més de 213 milions d'euros i enguany es preveu atorgar ajuts per valor de 273 milions d'euros. Per tant, remarcar que està havent-hi contactes amb totes les veus, amb diferents sensibilitats del sector primari.
La Generalitat, a més, ajorna l'entrada en vigor de qualsevol nou tràmit burocràtic al sector agrícola que sigui competència seva. A més, demanarà al govern espanyol que retardi l'entrada en vigor del quadern digital fins a l'any vinent, tal com preveu també Europa.
I canviem de qüestió perquè els eurodiputats que van visitar Catalunya per analitzar el funcionament de la immersió lingüística demanen ara augmentar les classes en castellà. Avui el Comitè de Peticions del Parlament Europeu, presidit per la popular Dolors Montserrat, ha de debatre aquest mateix informe.
L'esborrany avançat per l'Agència Catalana de Notícies considera que el sistema educatiu català hauria de donar un tractament equivalent tant al castellà com al català. El document diu que la Constitució recull el dret a rebre l'educació en castellà a Catalunya i per això reclama que no es discrimini els infants ni les famílies que demanen aquestes classes en castellà. Per tot això, i perquè es compleixi, la missió d'eurodiputats, formada exclusivament per partits de dreta i d'extrema dreta, demana al govern espanyol que controli el model educatiu de Catalunya. També li recomana que revisi com funciona la inspecció educativa del departament i proposa també fer un estudi independent del model d'immersió lingüística català, una anàlisi que, segons aquests eurodiputats, haurien de fer experts i que fossin experts independents. L'informe també afirma que les famílies que han portat els seus casos als tribunals han patit assetjament, intimidació i també exclusió social, una situació que condemnen i que consideren que és inacceptable. De fet, també critiquen que aquests casos s'hagin de portar als tribunals i asseguren que el govern català hauria d'aplicar la sentència que obliga a fer el 25% de castellà a totes les escoles. I ho rematen dient que el respecte a l'estat de dret és un dels pilars de la Unió Europea.
Per posar-ho sobre la taula, la immersió lingüística, que recordem, va néixer amb un acord entre tots els partits parlamentaris, entre tots els partits de l'arc parlamentari d'aleshores, i, per cert, va néixer ni més ni menys que Santa Coloma de Gramenet. De res. El govern considera que aquest esborrany confirma que la missió era totalment de part. De fet, la seva portaveu, Patrícia Plaja, assegura que el document és un cúmul de mentides sobre el català i l'escola. En parlava així.
S'ha utilitzat creant un relat absolutament fals de que aquells nens que utilitzen el castellà a les aules han sigut perseguits. Hem sentit barbaritats com les que va fer, les que va dir el propi Pablo Casado, i a partir d'aquí ha sigut una cadena, n'hi ha hagut molts més.
Plaja també admet, però, que no el sorprèn gens el contingut de l'informe d'aquesta missió.
Una missió que estava acompanyada per l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, en una piulada. Ha dit que amb aquest informe, PP, Ciutadans i Vox volen guanyar al Parlament Europeu el que no poden guanyar a les urnes. De fet, Riba recorda que els socialistes i els verds ja van boicotejar la missió perquè deien que estava manipulada. Ella mateixa va acompanyar aquests eurodiputats a les visites com a observador.
I mentrestant, Junts i Lliures per Europa ha considerat una greu taca per al prestigi de les institucions europees l'informe de la Comissió del Parlament Europeu.
El grup de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí lamenta que el text se situa a la direcció oposada al criteri del relator especial de les Nacions Unides pels afers de les minories. El desembre passat recomanava a Espanya revisar i també reconsiderar les sentències contra aquesta immersió lingüística. El partit també subratlla que les recomanacions de l'informe han estat redactades per la dreta i per l'extrema dreta i assegura que el comitè està instrumentalitzat des del principi pel Partit Popular.
I és que precisament també ho veuen així des del sindicat de docents USTEC i des d'Òmnium Cultural. L'entitat acusa els eurodiputats de venir a fer propaganda pels partits que volen reduir al mínim el català a l'escola.
Consideren que la missió no va analitzar les dades ni va comprovar tampoc la realitat dels centres educatius catalans. Això ho confirma la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que recorda que quan es va entrevistar amb aquests eurodiputats, amb prou feines van escoltar els seus arguments. De fet, creu que la missió tenia un objectiu molt clar.
La composició d'aquesta comissió tenia un color polític molt clar. La majoria eren eurodiputats de la dreta i de l'ultradreta, comandats per la Dolors Montserrat. Aquesta comissió no s'hauria d'haver constituït. Això ha estat una malversació de fons molt flagrant, perquè l'únic objectiu que tenen és donar cobertura a aquest argumentari d'aquestes entitats i d'aquests grups polítics que sempre han anat en la línia contrària a l'aplicació de la immersió lingüística en contra del català a les escoles.
La portaveu d'USTEC ha aprofitat per reclamar més suport al Departament d'Educació. Segura exigeix al govern una política valenta a favor de la immersió lingüística que protegeixi i reclama que no s'apliqui la sentència del 25% del castellà.
I obrim també aquesta hora altres qüestions perquè els alcaldes de les ciutats de l'arc metropolità de Barcelona han demanat al govern la retirada del decret del Pla de Qualitat Ambiental de l'Aire que afectaria la zona de baixes emissions. Els ajuntaments d'aquests municipis s'han reunit amb la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, i li han traslladat que el decret envaeix les competències i frenaria els esforços per establir protocols consensuats al territori.
Alcaldes de ciutats com Sabadell, Mataró o Rubí ja s'hi van mostrar contraris. El passat mes d'octubre, els batlles asseguraven aleshores que la mesura envaïa competències municipals i s'estava elaborant també al marge del món local. Però en aquella ocasió, Boya ja va assegurar que es tractava d'uns mínims per garantir la qualitat de l'aire arreu del territori. En una reunió dilluns es va posar sobre la taula més que, tal com està redactat el text, més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats es veurien afectats per aquestes restriccions en una regió amb dèficits estructurals de transport públic.
I és que precisament segons dades de la Direcció General de Trànsit a què remeten els els municipis Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró i Sabadell serien les ciutats més afectades per aquestes restriccions dels vehicles sense etiqueta i amb etiqueta B.
I això suposaria prohibir la circulació més de la meitat del parc de vehicles d'aquests municipis, un fet que afectaria clarament la ciutadania amb rendes més baixes i que no poden canviar-se de vehicle de forma habitual. Els alcaldes consideren que no s'està fent de forma rigorosa un control dels resultats d'aquestes polítiques i que cal demostrar amb dades empíriques la seva eficàcia a la lluita contra el canvi climàtic.
En parlarem avui quan passin uns minuts de les 9 del matí amb Xavier Querol, expert en contaminació atmosfèrica, i amb Anna Maria Martínez, presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona i alcaldessa de Rubí. 25 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que a aquesta hora us expliquem més notícies. I és que tot això, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat el projecte de llei de mobilitat sostenible, una norma que penalitzarà les ciutats que no compleixin amb els projectes de sostenibilitat i que impulsarà la creació de zona de baixes emissions.
La norma impulsa que municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants tinguin plans de mobilitat sostenible o que empreses amb més de 500 treballadors també n'hagin de crear. A més, l'executiu espera reduir 8.000 milions d'euros la despesa en infraestructures en una dècada amb la reducció d'ineficiències. La llei es tramitarà pel tràmit d'urgència al Congrés dels Diputats. Així defensava aquesta normativa el ministre de Transports, Òscar Puente.
Y esta ley lo que pretende es que esté nuestra movilidad a la altura de las infraestructuras que hemos conseguido, ¿no? Y para ello pues son necesarias las medidas que se implantan en esta ley, que cuenta con 109 artículos y unas cuantas disposiciones adicionales. Y bueno, yo creo que supone desde luego un paso adelante muy importante para la descarbonización y para la introducción de la movilidad como un derecho social.
Un cop estigui en vigor, la norma també obligarà els ajuntaments, polígons industrials i grans centres de treball públics i també privats a dissenyar plans per impulsar el transport públic, la mobilitat a peu o en bicicleta.
I a aquesta hora també us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat la petició del president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament, Josep Maria Jové, d'adaptar les dates del judici contra ell, contra el president del Port, Lluís Salvador, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per l'1 d'octubre, als plens de la Cambra Catalana.
Un judici que està previst en 21 sessions serà del 10 d'abril al 29 de maig, i Jové demanava canviar 8 sessions de 4 setmanes diferents. La Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox es van oposar a aquesta petició, segons la interlocutòria del Tribunal. Jové al·lega que no renuncia a ser present a les sessions del judici, en què, recordem-ho, se'l jutjarà pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació agreujada. I, per altra banda, també considera que ha de ser als plens del Parlament perquè el dret de representació política és un dret fonamental i vulnerar-lo suposaria una lesió no només personal, sinó també democràtica i política. La petició del TCJ, la defensa de Jové, també apuntava que compaginar els dos drets era possible fàcilment i que depenia d'una qüestió organitzativa d'aquest tribunal.
I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut restar transcendència al contacte per part del diputat de Carlos Floriano, del mateix PP, amb Esquerra Republicana, un fet que ha donat a conèixer la secretària general dels Republicans, Marta Rovira. I és que, segons Rovira, la intenció del Partit Popular era mantenir converses per aconseguir una hipotètica investidura del líder popular.
I Alberto Núñez Feijóo ha deixat clar que les informacions al respecte són falses.
Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de gobierno, y lo saben. Y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. No penséis que esto no es posible.
Feijóo ja va aprovar, de fet, de contrarrestar aquest mateix dilluns les informacions sobre els seus contactes amb Junts per Catalunya. Fonts properes al partit asseguraven que s'havia obert a atorgar un indult condicionat a Carles Puigdemont i a la resta d'exiliats. A més, el PP va estudiar la viabilitat de la llei d'amnistia.
I llum verda perquè el govern espanyol avali un 20% d'hipoteca als joves menors de 35 anys, també a famílies amb menors a càrrecs que viuen de lloguer i tinguin problemes per accedir a un préstec bancari per adquirir el seu primer habitatge. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres aquest mateix dimarts.
I entre els requisits perquè es concedeixi aquest aval, que es vehicularà a través del ICO, hi ha que l'habitatge sigui d'ús habitual i també permanent, que el sol·licitant tingui ingressos estables i hagi tingut residència legal continuada en els dos anys anteriors a l'estat espanyol. El govern té previst destinar en total 2.500 milions d'euros a aquests avals.
Per la seva banda, tant Asofin com Facua suposen que el govern espanyol avali aquestes hipoteques.
Sí, l'Associació d'Usuaris Financers assegura que es tracta d'un subsidi encobert als promotors perquè en determinades poblacions els preus estan sumament tensionats. I al seu torn, Facua defensa que la mesura només beneficia la banca i avisa que pot provocar un encariment en el preu de compra d'aquests immobles. I per tot plegat, totes dues entitats reclamen més habitatge públic amb preus assequibles i raonables i mesures que acabin amb l'especulació que hi ha actualment en el mercat de lloguer.
I encara en matèria d'habitatge, Isabel Rodríguez assegura que els índexs de referència de preus del lloguer, inclosos a la llei d'habitatge, es publicaran aquest mes de febrer. Així es va comprometre després de la reunió de fa unes setmanes amb la consellera de Territori, Esther Capella.
Efectivamente, Cataluña tuvo una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional, pero nos hemos inspirado en ese índice de referencia que estuvo en vigor en Cataluña para la fórmula en la que vamos a, con distintos elementos, la fórmula matemática con la que vamos a aplicar ese índice que servirá al conjunto de España.
Rodríguez ha demanat a les comunitats que ja han anunciat que no aplicaran aquests índexs, que han de servir, com dèiem, per limitar el preu del lloguer a les zones tensionades de la ciutat. En el cas de Catalunya, s'aplicaria en zones tensionades de 140 municipis on hi viuen 6,2 milions de persones, és a dir, el 80% de la població catalana.
Per cert, que la consellera de Territori, Esther Capella, va ser a principis de febrer en aquest mateix programa on li van poder preguntar quan entraria en vigor tota aquesta llei de l'habitatge a la que s'hi va comprometre per al mes de febrer. Ella va dir que sí. En aquest programa va dir que sí, que entraria en vigor el mateix mes de febrer. Som a dia 14. En plana internacional, l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins ha alertat aquest dimarts que no podrà continuar les activitats a Gaza i a la regió més enllà de finals de febrer si no es deixa sense efecte la congelació dels pagaments anunciades per alguns països arran de les acusacions que alertaven de que una dotzena de treballadors haurien col·laborat amb Hamas en l'atac del 7 d'octubre a Israel.
En una compareixença al Comitè d'Afers Exteriors i Desenvolupament de l'Eurocambra, la representant de l'Agència Europa, Marta Lorenzo, ha alertat que la situació és gravíssima i que l'agència de l'ONU necessita aquest finançament per mantenir les operacions.
I atenció, perquè Rússia ha declarat la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, en cerca i captura, segons ha publicat aquest dimarts el mitjà opositor del règim de Putin, Mediazona.
I és que aquesta publicació ha tingut accés a la base de dades del Ministeri de l'Interior amb totes les ordres d'arrest del règim, que també inclou el secretari d'Estat estonià, Taimar Peterkop, o el ministre de Cultura de Lituània, Simonas Haikis. La llista també inclou diversos alts càrrecs de l'exèrcit d'Ucraïna i centenars de persones que estan considerades pel règim com a mercenaris estrangers. En total, Mediazona ha tingut accés a una llista que inclou més de 96.000 persones, un terç de les quals russes, però també armènies, ucraïneses o txetxenes.
I atenció també a aquestes dades. El 87% dels metges que exerceixen a Catalunya entén i sap llegir el català. 7 de cada 10 facultatius el saben parlar i poc més de la meitat el sap escriure. Són alguns dels principals resultats d'un estudi elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a partir d'una enquesta que l'any passat van respondre a més de 1.300 professionals d'algun dels 4 col·legis catalans.
L'enquesta també mostra que el 67% dels metges nascuts fora de Catalunya i que exerceixen el sistema sanitari català volen millorar, diuen, les seves competències en llengua catalana. L'ús del català és més habitual, però entre companys, que no pas entre metge i pacient, i en tots els casos significativament molt més freqüent a la demarcació de Girona.
I més qüestions, perquè un jutge de Barcelona investiga l'Escola d'Educació Especial Taiga per la cremada a la mà dreta que va patir un alumne de 8 anys amb autisme i una discapacitat del 82% el passat 25 de gener.
Els fets van tenir lloc, com deies, a finals de gener i el menor ha hagut de ser intervingut a l'Hospital Vall d'Hebron per rebre un empelt de pell. La denúncia presentada per la família als Mossos detalla que aquell dia el nen es va fer les necessitats a sobre i es va atacar les mans. Dos monitors les hi van rentar l'aixeta, però l'aigua diuen que va sortir molt calenta i el nen va patir una cremada de segon grau. Va ser traslladat, com dèiem, a l'hospital, on li van fer una cura d'aquesta ferida, però les hores posteriors van pitjorar i els pares el van tornar a portar al centre sanitari, on finalment el van ingressar. Els sanitaris que el van atendre van posar en dubte que la cremada hagués estat per aigua calenta.
8 i 33 minuts, també s'ha desarticulat un grup criminal que explotava dones sexualment i ha alliberat 6 víctimes que es trobaven en dos prostíbuls de Manresa i Mollet del Vallès. El grup estava liderat per un home i una dona que obligaven les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions d'insalubritat.
Els agents ja han detingut 10 persones per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb l'objectiu d'explotar-los sexualment. També estan acusats de vulnerar els drets dels ciutadans estrangers, de delictes contra la salut pública, la integritat moral i també per organització criminal. La banda també traficava amb drogues i obligava les víctimes a incentivar els clients a comprar cocaïna. A les noies les feien estar disponibles 24 hores al dia, sense descans, encara que estiguessin indisposades, i mantenir relacions sexuals sense protecció. A més, totes elles patien violència física si el client ho requeria i fins i tot les gravaven amb vídeo.
I finalment obrim plana cultural perquè el Carnaval de Sitges ha viscut l'última gran nit de lluïment amb la Rua de l'Extermini.
Hi han participat una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants amb disfresses lluentes, maquillatges diversos i coreografia. Sitges enfila ara la recta final i clourà avui mateix amb l'enterrament de Sa Majestat Carnestotes.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
34 minuts que passen de les 8. Plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredera, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Madrid guanya per la mínima la seva estrena als vuitens de la Champions gràcies a un gol d'Ibrahim i les aturades de l'Unin.
Especialment afinat va estar el porter del Madrid, que va salvar fins a 10 rematades cap a la seva porteria. L'actuació del nou porter titular del Real Madrid va anar combinada amb una gran acció individual d'Ibrahim a l'inici de la segona meitat que va donar el gol als blancs. El jugador del Madrid es troba en un gran moment de forma. Vinícius va tenir el segon a les seves botes amb una rebentada que es va estavellar al pal, però no va ser ni molt menys el Madrid de les grans nits europees. Li va posar molt difícil les coses al Leipzig, que va veure com li anul·laven un gol al minut 2 de partit per un polèmic fora de joc. Una altra de les curiositats del maig va ser la presència de Tchouaméni com a central per les baixes que pateixen els madridistes. Ancelotti li va agradar, però creu que costarà tornar-lo a convèncer.
Le he contado que es una emergencia. A ver si busco una otra manera de convencerlo.
Sobrenia amb humor. Ancelotti marxen els blancs amb avantatge al Bernabéu, que dictarà sentència el 6 de març.
I és que amb aquest partit han començat els vuitens de la Champions League.
El Barça debuta la setmana que ve a Nàpols, concretament dimecres. Ahir també va jugar el City de Guardiola, que va imposar-se al Copenhague per 1-3 i deixa encarrilat el passi als quarts de final. Avui serà el torn de la Reial Societat, que juga contra el PSG. Ousmane Dembélé, l'exjugador del Barça, ha parlat a Le Parisien sobre la seva experiència al club blaugrana. Diu que és el lloc on més ha crescut personal i professionalment, però admet que va patir molt i que va passar moments molt difícils.
I atenció també perquè la Lliga ja ha publicat els horaris de la jornada 28a de la primera divisió, que es disputarà entre el 8 i el 10 de març.
Jornada que, a més, portarà canvis significatius, ja que el Barça rebrà a casa el Mallorca, però ho farà divendres a les 9 del vespre. D'altra banda, el Girona es veurà les cares amb l'Osasuna dissabte, dia 9, a Montilivi, també a les 9. Diumenge 10 serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Celta a 6:45 de la tarda.
I encara sobre la Lliga, el Rayo Vallecano ha fet fora el seu entrenador.
Sí, el club madrileny ha destituït a Francisco i el seu cos tècnic ho ha informat a través d'un escuet comunicat on agraeix a l'estaf la seva professionalitat i li desitja èxits en la seva nova etapa professional. El Rayo suma una victòria de les últimes 14 possibles i la directiva se n'ha cansat. Aquest diumenge reben el Madrid a casa i ho faran sota les ordres d'un nou entrenador.
I el Barça femení i el Llevant juguen avui el partit aplaçat de la jornada 14 de la Lliga F. Les blaugranes buscaran la victòria per seguir invictes a la competició.
Venen de golejar 0-3 al Sevilla. Són primeres a la Lliga amb 48-48 en 16 partits disputats. Atenció, han anotat 72 gols i només n'han rebut 3. El Madrid la segueix a la classificació però amb 9 punts menys, mentre que el seu rival en el partit d'avui al Llevant és tercer amb 37 unitats. Així parlava el tècnic culer, Jonathan Giraldez, de com enfronta l'equip aquest partit.
Sabem que és un dels equips més importants de la categoria i ho demostra perquè està en tercera ara mateix a la classificació, i nosaltres hem de continuar per la nostra línia de treball, per la nostra línia de rendiment, que estem fent molts bons partits i ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar els 6 punts. Tenim un repte primer de tot, que és el Llevant, que té jugadores de molt nivell.
Estava moure's la sala de premsa?
No, jo estava pensant que igual estaven en una hípica.
També.
Cloc, 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 cloc. Com sonen les botes de futbol, per si no ho sabíeu?
Les potes clava de futbol quan,
tac, sí, sí,
quan
tacs.
Claven els tacs. És una tonterieta. Per aquest partit encara no podrà comptar amb Alexia Putella, Jonathan Giraldez, que tot i que ja ha fet els últims entrenaments amb l'equip, no s'espera que retorni fins després de l'aturada de seleccions a principis de març.
I el que no és cap tonterieta, Pol, és aquest traspàs rècord al futbol femení.
Sí, sí, perquè Rachel Kundanange és la nova jugadora del BFC dels Estats Units. La jugadora arriba procedent del Madrid i ho fa per 735.000 euros més variables, convertint-se així en el fitxatge més car de la història del futbol femení. El seu sou tampoc serà baix, cobrarà 2,5 milions de dòlars per 5 temporades, mig milió cada any. Serà companya d'equip de l'ex-laurana Oshoala, que també ha fet les maletes cap a la Lliga Nord-Americana.
I si parlem de bàsquet, també parlem de nom propi. Ricky Rubio, que recentment ha fitxat pel Barça i que també ha entrat en la llista de la selecció espanyola pels primers partits de classificació per l'Europeu del 25.
El base del Masnou encara no ha jugat ni un minut amb el Barça, tot i que ja ha estat inscrit, en aquest cas a l'Eurolliga i a la Lliga Endesa, i ara Escariola ha sorprès tothom incloent-lo a les finestres FIBA de febrer classificatòries per l'Eurobàsquet de 2025. El combinat nacional es troba enquadrat el grup C, juntament amb Eslovàquia, Letònia i Bèlgica, començant el camí cap a l'Europeu el proper 22 de febrer contra els letons a Saragossa. Recordem que Rubio, de 33 anys, va demanar al Barça entrenar-se amb l'equip després de posar fi a 12 anys a l'NBA, un tancament en aquest cas abrupte per culpa d'una depressió.
I encara en bàsquet, la penya ha renovat Andrés Feliz fins al 2026.
El base dominicà tenia contracte fins 2025, però l'ampliació de contracte demostra la voluntat d'entitat i jugador de mantenir units els seus camins. El jugador de 26 anys va arribar l'any 21 a Badalona i en la seva tercera temporada està passant per un gran moment. És el màxim anotador de l'equip amb una mitjana de 14 punts per partit. Agraïa així a les xarxes socials del club poder continuar la penya.
Gràcies a Dios, gràcies al club, como siempre. Yo creo que esto es una oportunidad no solo para mí, sino también para mi familia. Lo que me ha demostrado el club, la confianza que creen en mí, y bueno, yo estoy contento por eso.
Actualment és el sisè jugador més ben valorat de tota la competició.
I en tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada en segona ronda del Masters 1000 de Doha a mans de la canadenca Leila Fernández per 6-0, 2-6 i 3-6.
La catalana, com deies, començava molt bé el partit, deixant la seva contrincant a 0 al primer set. A la segona mànega, però els papers s'intercanviaven i Fernández aconseguia entrar al partit i trencar el servei de Badosa fins en dues ocasions per forçar el tercer i definitiu set, que també s'acaba adjudicant i que donava a la canadenca el bitllet a vuitens de final. Amb aquesta derrota, Badosa segueix amb la seva irregularitat dins del circuit femení. A l'Obert d'Austràlia va ser eliminada la tercera ronda, mentre que el torneig de Tailàndia va arribar només a segona.
I parlem també d'handbol, perquè el Barça s'enfronta avui a 3:15 al GOG en partit de Champions League amb molt en joc.
Sí, és que un triomf en aquesta jornada 11 dels blaugrana, ara mateix líders del grup B amb 18 punts, asseguraria els de Carlos Ortega que mantinguin 4 punts d'avantatge amb els tercers classificats. L'equip català, doncs, tindria més a prop ser als quarts de final, ja que només queden 6 punts més per repartir-se. El GOG, per la seva banda, acumula 10 unitats, és cinquè al grup B, empatat amb el quart classificat, amb el Montpellier. Tots els equips encara mantenen opcions d'entrar entre els dos primers, tenen molt encarrilat ser com a mínim als vuitens de final.
I en waterpolo, Espanya ja es troba en la lluita per les medalles al Mundial que es disputa a Doha després d'aconseguir 4 victòries en 4 partits.
Els quarts de final havien de superar Montenegro i l'equip de David Martín feia els deures amb un marcador de 15-12. Un gran començament de partit, sumat a un extraordinari tercer quart liderat per Perrone, era suficient per l'equip per encarrilar el camí cap a les semifinals, on s'enfrontarà Itàlia.
I el nadador Hugo González ha fet història per la natació espanyola després d'aconseguir la medalla de plata de 100 esquena a Doha.
Sí, amb 52 segons, 70 centèsimes, l'espanyol, que ja tenia lligat el pas dels Jocs de París, només s'ha vist superat per Hunter Armstrong. Amb un temps de 52-68 es penjava la medalla d'or. El bronze ha estat pel grec Christou. Aquesta és la primera medalla universal per l'espanyol, que afegeix a l'or, la plata i el bronze europeus obtingut el 2021. Amb aquesta plata fa història i es converteix en un dels 7 nadadors espanyols que han aconseguit pujar a un podi universal.
Tu m'ho sabràs contestar. Està això, Pol. Masters 1000 a Doha, sí. Waterpolo a Doha i natació a Doha. Què passa amb Doha i l'esport?
Mira, et faig un gest. Catxing. I aquí ho tens.
En motor ja sabem com és el Ferrari SF24 de Fórmula 1 per la propera temporada. El nou cotxe de Carlos Sainz i Charles Leclerc, amb què Ferrari vol plantar cara a Red Bull, és un cotxe que completament serà nou, amb què Ferrari deixa enrere el seu concepte, amb què va arrencar la temporada del 2022.
Sí, en aquest sentit, Ferrari s'ha advertit que el cotxe és un 95% més revolucionari, molt més proper als monoplaces de Red Bull. La idea és ser més solvent a pista i, sobretot, guanyar alguna dècima que els permeti estar a dalt de tot del campionat. Per això, l'escuderia italiana no ha escatimat esforços ni treball per redissenyar-lo en aspectes com el xassís o l'aerodinàmica. Dos punts reforçats amb què es busca millorar la velocitat punta del monoplaça.
I finalment a Madrid s'ha presentat la nova moto de l'equip Honda per la nova temporada que arrencarà el 10 de març. És la moto amb la que competirà l'equip format per Joan Mir i Luca Marini.
Les muntures de les motos per primera vegada tenen una presència del color blau marí com a protagonista, juntament amb els icònics taronja i vermell de l'equip Honda Repsol. Un altre dels canvis importants és la introducció del combustible renovable, un aspecte on els pilots diuen no noten cap diferència. Ho han explicat a la presentació, una temporada important per l'equip, ja que és la primera, recordem, sense Marc Márquez.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
2 minuts i arribem a 8:45 del matí, que ara ve de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
El corredor d'aire que s'acaba de donar que hem canviat de tècnic.
Però
Xavi Aguilar per Jordi Carretero. Sale Xavi Aguilar. Com ho faria això?
Sí, en mitjafònic, no?
Sí, sí, sí.
Marxa amb el dorsal número 8, Xavi Aguilar. Entra amb el 2. I llavors hauries de fer Jordi, la gent Carretero.
Clar. Està bé, això. Diu que no accepta ser el 2, eh?
Ni quin vols. El 10.
És, clar, és el primer que arriba en aquesta emissora, eh? Per tant...
Bueno, ja parlarem això fora micro.
Val. És així. Va, Núria, què ens expliques avui a la cara B de l'actualitat?
Va, avui, després de bastant de temps i contra la meva voluntat, he de dir, la cara B de l'actualitat us alerta del naixement d'una nova estafa.
O sea que blanco y en botella, boom, estafa!
Així és.
Perdó?
Ens hem de modernitzar, no podem sempre tirar dels mateixos
això.
Talls. Ostres. No us ha agradat?
Sí, és la Lola molt.
Avui és el teu dia. Mira,
per què?
Avui se celebra el dia de Sant Valentí, dia dels estafadors, dels estraperlistes i del mal pagador. A la tradició cristiana catalana.
És el meu dia, un aplaudiment.
Sí. Bravo.
Jo vaig parlar de mal pagador.
En fi, el que us deia, durant les últimes hores ha nascut una nova estafa que en aquest cas té com a gran protagonista, com a eix principal de la trampa, la Direcció General de Trànsit, és a dir, la coneguda DGT.
Oh. Compte aquí, eh?
Clar, paraules majors. N'heu sentit a dir alguna cosa, vosaltres?
Ni idea.
No. Vosaltres desconnecteu d'aquests temes perquè us els explico jo.
Evidentment.
Correctíssim.
Jo veig una notícia d'estafa i em tapo els ulls.
Sí.
Dic, ja m'ho explicarà.
Ja ens ho explicarà Núria Ros. Clar que sí. Hola, què tal, Rafa?
M'he perdut.
Res, que estem parlant bon d'estafa. Eh? Mira, espera, que la torno a introduir, val? Avui parlem d'una nova estafa.
O sea que blanco y en botella, boom, estafa!
I ja ho tindríem. Ja
quina il·lusió ho diu,
El nou jingle de les estafes.
Sempre fa il·lusió, aquest estafa.
Us explico com funciona, dèiem que té com a principal protagonista la DGT, la Direcció General de Trànsit.
Ah, val?
En aquest cas, els ciberdelinqüents el que fan és enviar un missatge de text, al conegut SMS, a la víctima on se li informa de que se li ha interposat una multa de trànsit i on se li demana que revisi i pagui el seu expedient de trànsit a través d'un enllaç que hi apareix adjunta.
Ja hi som.
No, per tant, el modus operandi és el de sempre, no? T'envien un missatge, un correu, en aquest cas un missatge, i has de fer clic a un link. No s'ha de fer clic, ho sabem, això, eh?
No.
Mai, perquè és un contingut fals. Clar, només et porta cap problemes. Mm. Llavors, fins aquí, ara que ho sabeu, tot controlat, el tema és que quan la víctima fa clic en aquest enllaç, sense saber-ho, està entrant a un lloc web fraudulent preparat per robar-li totes les seves dades personals i també, com no podia ser d'una altra manera, bancàries. Per tant, t'estan robant tots els diners. Llavors, aquest és un mètode que es coneix sota el nom smishing. No sé si l'heu escoltat a dir alguna vegada.
No,
a mi també em sona molt.
El phishing sí que el sabia.
Anava a dir, juntament amb el phishing, és molt utilitzat pels ciberdelinqüents. Cada vegada n'inventen un de nou, però consisteix en fer clic en un link i que et robin a partir d'aquí a part dels teus diners.
Ja està.
Llavors, per tot el que us acabo d'explicar, la Guàrdia Civil està demanant precaució i molta atenció davant d'aquests missatges. Uns missatges, per cert, que podeu identificar ràpidament perquè tenen faltes d'ortografia. Això és molt típic, les estafes. És a dir, no s'ho miren massa i hi ha faltes.
No segueixen els teus consells.
Saben estafar, però no saben escriure.
Exacte.
Llavors,
en el cas que no identifiqueu el missatge i que caigueu a la trampa, els ciberdelinqüents us hauran robat, com dèiem, part de les vostres dades personals i bancàries i es dedicaran a fer transaccions amb els vostres diners. Un típic tòpic quan t'estafen. Has de tenir molta sort perquè et robin una quantitat petita. Normalment fan... fan transferències de 250 amunt. Us explicava un dia que la meva mare li va passar i no agafen 10 euros.
T'has solucionat ja o no?
És veritat, li han tornat.
Un procés.
Està en procés, eh?
Sí.
És llarg, això, eh?
Trabajando en ello.
Es fa molta burocràcia,
sí,
tot això.
Sí, i crec que us ho vaig dir, però quan ho va anar a denunciar a la comissaria, els Mossos li van dir que efectivament havien estafat a més d'una persona. Mm-hmm. Vull dir, en fi.
No vull frivolitzar ni compartir una cosa amb l'altra, ni comparar una cosa amb l'altra, però que els pagesos es queixen de molta burocràcia, però quan t'estafen, si has de denunciar-ho tot plegat...
Doncs vinga, sortim al carrer.
Ves fent
sortim cua. Al carrer.
Fem una barbacoa,
No volia frivolitzar.
No, però és que és veritat, és que... No, és el que diem sempre, prou que ara està tot, com perquè a sobres et robin els teus diners perquè t'intenten...
És així,
efectivament.
Llavors, a partir d'avui, ja ho sabeu, si rebeu un missatge de text, sobretot, un d'aquests SMS que ja no es solen rebre, perquè ara amb el WhatsApp funciona tot, on es fan passar per la DGT, no piqueu, i si esteu a punt de picar, reviseu si hi ha faltes d'ortografia. Normalment no n'hi han d'haver.
Jo et dic una cosa, a mi aquesta estafa no m'agafaran. Perquè
per
jo clicar per pagar una multa crec que no ho he fet.
Mai, no.
No ho he fet mai a la vida, tot i que sigui veritable.
Em conec un altre bastant semblant que tu.
Sí?
Doncs mira, però normalment t'arriba carta de multa.
Sí, ja ho crec que t'arriba carta. I puja el carter i demana el DNI. No li donen a qualsevol.
Per tu directament, eh?
Home, i et mira malament. Ja t'has tornat a multar, tio.
Vinga, va, Núria, més cosetes.
Sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull explicar quins són els països més segurs del món per viatjar aquest 2024.
Ah?
Teniu pensat viatjar aviat vosaltres o no?
Sí.
A on? Va,
aviat.
Parlem una miqueta, va, que tenim temps.
A vacances d'estiu, diguem-ne.
Val, està bé.
Sí.
És aviat.
Ja ho tens pensat?
Sí.
Déu-n'hi-do, quin... Molt bé.
Això és que vas lluny.
Bastant.
A on, es pot dir?
Sí, Xile o Mèxic.
Caram!
Val.
Xile o Mèxic.
Una bona vida, tu.
Mèxic, no? Millor.
No.
Ara mateix sí.
Veritat, jo crec que sí.
Estaria bé. Vosaltres, Rafa, no, Júlia, Pol...
Jo de proximitat, quilòmetre zero.
Està bé, també està bé. A on?
La Cerdanya.
Cerdanya és un clàssic d'en Rafa.
Cerdanya...
Allà no tindràs problemes de seguretat,
Cerdanya...
en principi.
No, allà no. Allà és complicat.
Hi ha problemes de...
Bueno, sí, és una mica...
Però tu estiueges al costat, com es diu?
A Llívia.
A Llívia.
Però bueno...
Una formatgeria boníssima.
Ens anem allà bellugant per la zona.
Molt bé.
A mi m'encanta allò, sí.
Jo sí.
A on, si es pot dir?
Jo segurament nord d'Europa.
Val.
Però no sé...
Encara no tenim el destí concret, no? Molt bé.
Los fiordos noruegos.
Sí.
Jo tinc molt clar que viatjaré una mica més lluny del que tinc habitual. Serà la platja de Castelldefels, segurament.
Ah, està molt bé. Allà molt sí que tindràs problemes de segurament.
Vaig estar aquest cap de setmana i feia un vent...
Què dius ara?
Terrible.
Una tragèdia.
Sí. Volaven les cadires.
Mare de Déu.
Bé, està bé. Llavors, us deia que avui us explicaré quins són els destins més segurs del món per viatjar aquest any. I us he de preguntar si teniu alguna idea de quin pot ser, quins poden ser. En total n'hi ha bastants, n'hi ha 10, per tant teniu on escollir.
10?
Ni Xile ni Mèxic.
No, però jo t'he dit els que sí, sisplau.
La Cerdanya.
No,
jo, mira,
una mica més allà.
No,
jo crec que nord d'Europa.
Clar, si la Júlia deia nord d'Europa, jo també li faig cas, jo m'inclino per Noruega, Finlàndia, coses així.
Hi ha un país que jo apostaria, que és França, més que rep el tema dels Jocs Olímpics. El París es blinda aquest estiu pels Jocs Olímpics.
I fa anys que està blindat amb exèrcit al carrer,
Jo crec que França, precisament.
França no crec.
Jo crec que
París,
no,
No, ha obert places per gendarmes nous, vull dir que la cosa és que igual només sigui París la ciutat blindada i no la resta de França, però
que... un país que està buscant gent d'armes molta, saps què vull dir?
No gent d'armes.
Compte.
Uau, aquí el concepte.
Va, doncs jo us explico, en aquest cas, segons un informe elaborat per una empresa d'assegurances nord-americana, ha recollit l'experiència de 1.700 persones, per tant, ha fet un ampli estudi, i assegura que Canadà és el destí més segur de tots per viatjar aquest 2024, diuen, pels seus baixos nivells de criminalitat i per la forta regulació que hi ha allà sobre l'ús de les armes. Per tot això i més, Canadà no només lidera aquest rànquing, sinó que també s'ha colat, atenció, com l'11è país més pacífic de tot el món a l'últim índex de pau global. Per tant,
jo vull anar a Canadà.
Us dic una cosa, el Simpson sempre...
Referents,
Bueno, clar, cadascú...
Sí, veuen els dos.
El Simpson, cada vegada que parlen de Canadà, el plantegen com un paradís.
Sí, és que és així.
Jo no hi he estat mai, però m'encantaria.
De fet, a Canadà, les portes de les cases no es tanquen amb clau.
No tenen pany ni res.
Això...
Com els pobles,
d'abans. És un indicador de molta seguretat.
És així.
Puc dir una cosa?
Sí.
El Japó, també, és molt segur.
Que és mona.
Ara m'he recordat. Sí, molt perquè bé, vaig veure un vídeo a YouTube.
Molt bé.
Que, sí, d'un youtuber que va anar a Japó i deixa, per exemple, la cartera, la tira al terra.
És veritat, jo també l'he vist aquest vídeo.
Grava un vídeo i la gent no es queda ni els diners ni les targetes, l'envien a comissaria i deixen bicicleta sense lliga.
Totalment.
Japó.
No va mal encaminada.
Perquè tenen aquell punt, no?, de disciplina.
Us imagineu que això passa aquí?
No.
Aquí algú es deixa una cartera i tots anem com coloms a
agafar-la. Abans que, abans que toqui el terra, l'han agafat. S'estan barallant entre tres. Per
aquí és impossible, i les bicicletes lligades, impossible.
Aquí et roben les rodes directament.
Sí.
En fi, va, si seguim analitzant aquest informe, la resta de ciutats que ocupen les primeres posicions del rànquing són principalment europees, amb un podi que tanquen Suïssa en la posició número 2 i Noruega en la posició número 3. Per tant, tenim Canadà, Suïssa i Noruega en aquest top 3 de seguretat.
M'ha agradat molt el tema de l'índex de pau global. L'he anat a buscar perquè m'ha sonat excel·lent.
És important, sí.
L'índex de pau global.
Molt bé.
Està molt bé. Llavors, en aquests territoris els segueixen altres indrets com Irlanda, els Països Baixos, el Regne Unit, Portugal, Dinamarca, Islàndia, Austràlia, Nova Zelanda i, com deia Júlia Julve, el Japó.
Molt bé.
Compte,
De més a menys. Per tant, bravo. Bravo.
Portugal per sobre d'Islàndia?
Sí.
Ja, Portugal no ho hagués dit jo.
M'ha sobtat,
sí. Aquest és l'ordre definitiu. I atenció, perquè tanquen per la cua. Això significa que no són els més segurs, però tampoc els menys, eh? Vull dir, perquè formen part d'aquest rànquing. França, com deia Pol Corredoira, per tant, esteu molt fins avui.
Sí.
També tenim, contra tot pronòstic, Espanya.
Vaja,
en penúltima posició
no
tenim Espanya. No, i atenció a l'últim.
Ai.
Brasil.
Ai.
Dir, aquest estudi... Nostre, aquest... No ha oblidat mai Andreu González, no anava mal encaminat, és a dir, va a un lloc... Jo no ho hagués dit mai, també t'ho dic, eh? Perquè...
Andreu ara mateix està en una estació de metro sense res, li han robat tot.
Sí.
No, no sap, no.
Sí, perquè fa estona que no contesta, eh?
Ui.
Ah, no, clar, perquè allà és...
Clar, som...
Ara està dormint.
Bueno.
Sí.
Llavors, no sé si us ha sorprès algun indret. Jo, per exemple, a Brasil no el feia dins d'aquest rànquing, eh?
Portugal,
jo
tampoc.
Tampoc, eh?
No, la resta...
Ni Espanya.
Ni França, tampoc. Ni França. Espanya, el que menys. Espanya.
Clar.
No ens coneixen.
Bé, per acabar, explicar-vos també que la gran sorpresa d'aquest rànquing l'ha protagonitzat precisament Brasil, que ha passat de la posició, atenció, número 42 a la quinzena en només un any. És a dir, l'any passat, el 2023, estava a la posició número 42.
Què ha passat aquí?
No ho sé, què ha passat, que hi ha anat l'Andreu. Hi ha posat ordre allà.
Pacificar la cosa.
Sí. No, per tant, Andreu González, estimat amic, has fet bé d'anar allà. No, perquè jo patia, eh? De fet, a mi, quan em va dir me'n vaig a Brasil, li vaig dir, estàs bé?
L'any passat era el...
Ho has pensat bé, rei?
El del Bolsonaro. Ara, no, l'any passat, això? Ho estic parlant de memòria, ara.
Sí.
Que hi havia el Bolsonaro l'any passat, potser. O era fa dos anys.
Ara era fa dos,
eh? Sí?
Sí.
Claro. Disculpeu.
Bé, avui sabeu quins són els destins més segurs per viatjar aquest 2024. És que viatjar és tan guai. M'encanta. És ideal, eh? No, és veritat. De fet, jo...
És de les millors coses que
espero l'arribada de les vacances només per viatjar.
Sí. Conèixer mons nous...
Sí. Està bé, està bé.
Cultures,
menjar...
Astronomia.
Perdoneu, és el que estava pensant en Joan i ho he verbalitzat. Llavors, el que dèiem, va, moda de recordatori abans de passar la música. El més segur de tots és Canadà, el segueix Suïssa i Noruega. I en última posició tenim Brasil, però que diuen aquest any, doncs, és més segur anar-hi a viatjar o a viure. Per tant, informació de servei un dia més.
Doncs escolta, molt bé.
Aquí la teniu sobre la taula.
Anem a la musiqueta?
Sí, va, avui ens posem una miqueta més romàntics.
Estic expectantíssim.
Tot i que us he de dir, va, abans d'anar a la música, algú d'aquí celebra Sant Valentí? És que jo, per exemple, no el celebro.
No.
No, eh? Sou més de Sant Jordi.
A veure, Sant Jordi és la festa per antonomàcia, però no és un mal dia.
Si estàs enamorat, no ves, no diuen allò de Sant Solterín.
Bueno, clar, si no estàs enamorat, dos celebres el dia dels enamorats, no? Vull dir, bastant de cajón, no?
Però et fa ràbia. Hi ha moltes persones que no suporten els dies dels enamorats perquè no tenen parella.
Jo no faig apologia del dia de Sant Valentí.
No passa res.
No.
Però el celebres o no?
Perdona,
però hi ha molta gent que és envejosa
i
que diu, ai, el dia dels enamorats, quina mandra, i després quan ho estàs tu dius, ai, és tot meravellós.
Torna a fer la pregunta que ho farem com ho hem fet abans a micròfon tancat, que ha quedat molt bé.
Celebreu el dia de Sant Valentí vosaltres?
No.
Sí.
Amb qui?
Molt bé. Una cosa, el dia dels enamorats també pots estar enamorat d'un amic.
Jo tenia
un
amic.
Familiar, sí. Sentit, l'amor és molt gran.
Bé,
jo tenia un amic que feia
o
aquesta...
O de companys de feina.
Ara.
Estic enamorada de vosaltres.
Ai.
En fi, va.
Estàs demanant bombons, Núria?
No,
si està, vol portar està, uns bombons... A veure...
Està ferint-los, en tot cas.
Oh, com?
No, no, jo no he portat res.
Com?
He estat a punt d'anar al supermercat, a Caprabo, evidentment, i comprar un pastís en forma de cor, però he pensat... A veure, tampoc ens passem.
No et passis. No, no, no. Has fet bé.
He fet bé, eh? El que dèiem, anem a la música?
Som-hi.
Sembla, va, som-hi.
Emocionats.
Jo feia molt temps que no l'escoltava.
Jo soc molt romanticot amb la música.
Però, Núria Ros, clar, és que les expectatives són perilloses. Tu has dit, la música més romàntica...
No ho dic jo, eh? Ho diu la prestigiosa revista Billboard.
La revista Billboard, que ningú coneixia...
Que sí,
no, home, no!
Billboard.
Fins fa un
minut.
Aneu de culturetes, però
no,
vosaltres...
No, és veritat, és coneguda, aquesta revista.
Diguin el que vulguis.
A veure, jo, si em preguntes quina és la cançó més romàntica dels últims temps...
No, de la història.
De la història? Doncs Please Forgive Me, de Bryan Adams.
Clar.
Brian Adams.
No se podia saber,
Brian Adams. Oh, Heaven. No,
jo la tinc clara,
eh? Tampoc.
Jo vaig per tu.
Mira,
ai, que
vaig
bonica.
Per tu.
M'encanta, vaig per tu.
No sé, quin dubte.
Jo, un Shined Melody.
Oh, yeah. Ah. Sí.
Vértigo, Ismael Serrano.
Uau, jo diré John Legend, All of Me.
Oh, també
boníssima, també.
Per tant, hem tret 5 cançons que són millor que aquesta.
No. I cap d'aquestes surt en el rànquing aquest que...
Ni una, eh?
Perquè la meva és catalana. Això.
Perquè la revista Billboard... Sí.
Ho deveu saber, si no us ho explico, el que estem escoltant de fons és Endless Love de Diana Ross i Lionel Richie, una cançó publicada, atenció, l'any 1981, és a dir, ja... Els meus càlculs em diuen que fa bastant de temps. Fa bastant de temps. I que, a veure, és coneguda també perquè va ser la banda sonora de la pel·lícula, també anomenada Endless Love. El mateix nom té la pel·lícula. Sí.
No s'han complicat, eh?
Sí. Llavors, per què us dic tot això? Perquè avui, 14 de febrer, dia de Sant Valentí, aquesta revista estatunidenca Billboard ha elaborat un llistat de les millors cançons per escoltar durant aquest dia, durant el Dia dels Enamorats. I com no podia ser d'una altra manera, aquesta Endless Love lidera el rànquing i se situa com la millor cançó per escoltar i també per dedicar a la persona estimada en un dia com el d'avui. Llavors, jo crec que no és per menys, és un clàssic, és una cançó molt bonica i al final és una declaració d'amor en tota regla, per tant, la podeu dedicar. No us veig... No. Llavors, això us interessarà, dir-vos que en aquest rànquing hi ha altres cançons, entre elles grans clàssics com Justify, My Love, de Madonna, no sé si la coneixeu.
Sí, Madonna.
També un clàssic, I Will Always Love You, de...
Home,
aquesta sí, eh? Potser us agrada més, no?
Sí.